Benvinguts, companys, a una nova edició de Feeling Rock. Ja sabeu, Feeling Rock és aquest programa que des de les zones de Ràdio Vilafranca us vol acompanyar pels, pels senders més melòdics i també essenciats de la millor de les músiques del rock and roll. Bé, doncs avui una edició rodona, la número 430, i tal i com us vaig comentar la setmana passada, cada 10 programes volem retre homenatge a una d'aquestes formacions que ha fet brillar el món del rock and roll, amb les seves vertents més melòdiques, això sí. I doncs comencem tal i com ho vam fer amb l'inici d'aquest programa.
Amb Sepultura.
per exemple. Bueno, doncs ja ho heu pogut escoltar amb el Xavier Bertran. Bona tarda, Xavi.
Bones a tothom.
Una altra vegada acompanyant-nos aquí als estudis de Ràdio Vilafranca i des dels controls tècnics no podem obviar, doncs, amb el Marc Pujol i un servidor, en Josep Fleitas. Bé, doncs, avui anem a retre homenatge amb una formació i anem a fer una miqueta de història, repàs de la història de lo que va representar els Boston. Mítica formació, mística de vegades,
sí,
també.
Sí, també, perquè el Sols té tela, eh?
Amb molta història, moltes anècdotes i, sobretot, grans èxits. Hem de recordar que Feeling Rock va iniciar, amb aquesta casa, sinó, doncs, prèviament ho havíem fet amb una altra emissora d'aquí del Penedès, concretament a Sarroca Ràdio.
Correcte.
Amb un programa que, precisament, la sintonia és la que anem a escoltar tot seguidament.
Sí, el programa era L'Hora de l'Aor i, bueno, va ser el proto-feeling, per dir-ho així.
Exacte.
I res, d'això ja fa... ja fa uns quants anys.
Ja ha plogut, ja.
Sí, sí.
Els darrers anys no gaire, però
sí,
ha plogut.
Exacte. I res, arrenquem amb aquesta, bueno, classiquíssima cançó dels Boston, però feta versió pel Khalid Turk, que és el propietari de Escape Music, o... Sí, Escape Music. Sí. I aquí, doncs, es va envoltar de músics de sessió per fer aquesta enorme versió que no es diferencia massa, per sort, de l'original.
Una versió que, doncs, enceta aquest especial, aquesta edició número 430, especial Boston, i és aquest More Than a
Feeling. Some music. Bé, doncs, sobren presentacions, no? Un dels temes més coneguts de la història del rock.
Un dels grans signes de l'Hour Adult Oriented Rock, sense cap mena de dubte, i doncs, un dels temes més seguits arreu del món.
Que obre un dels discs més importants, també, de la història del
rock. Del rock and roll, i sense ser rock and roll, perquè hi ha molta gent que, doncs, els Boston els coneix precisament pels seus grans hits, i d'això ja en parlarem, sobretot des d'aquell Third Stage. I, bueno, ja als seus inicis la cosa ja pintava molt, molt, molt bé, eh?
Sí, bueno, podem dir que Scholz, que és el fundador, el líder, juntament amb el Brian Delp, descansi en pau.
I el Barry Goodrow.
Els tres grans cracs. Podríem dir que Scholz no era la seva principal afició la música, sinó que era inventor, em sembla recordar.
Sí, sí, ell, bueno, era... Ell era, doncs, moltes coses. De fet,
un geni.
Sí, era moltes, moltes coses i era un gran perfeccionista. De fet, doncs, ell va inventar el primer ampli de guitarra portàtil perquè ell assajava a casa seva i estava, doncs, fart de que els seus pares li fotessin la bulla i el fessin anar al sòtano a tocar, i aleshores va dir, mira, doncs, fai alguna cosa més senzill, més pràctic, i va crear el primer ampli de guitarra portàtil. Però, a més, va ser un dels artífecs, cosa, doncs, que poca gent sap, de aquella màquina de fotografiar, doncs, que treia la foto a l'instant, la Polaroid.
La Polaroid, imagina't. Aquestes màquines que, si veieu sèries com From, o Stranger Things, que encara surt alguna d'aquestes màquines, doncs aquesta màquina la va fer el líder,
sí,
de Boston.
I encara existeix.
Sí, sí.
Bueno, han fet una versió molt més actualitzada d'aquesta màquina de fotografia. A mitjan del 1969 va ser quan el Thomas Scholz va dir que volia crear una formació i que volia fer coses doncs, autèntiques, coses sense sintetitzadors, coses més factibles i que entressin a dintre de llistes d'èxit a nivell no tan sols local. Hem de recordar que Boston agafa precisament aquest nom de la ciutat on els va veure néixer. I aquí, doncs, es va trobar amb el Brad Delp i amb el Barry Goodrow, és a dir, el cantant i la guitarra i també teclista de Boston, i doncs tots tres van confluir d'una manera immediata amb la mateixa idea i van començar a treballar amb aquest projecte des de mitjans del 69 fins al 1976, que és quan va sortir aquest primer àlbum.
Boston, si hi ha una cosa que es caracteritza, és que fins que no ho veuen segur, no treuen disc. I tot i així, a vegades s'han equivocat, però no és precisament d'aquests grups que hagi tret cada dos anys un treball, ni molt menys. El 76, què ens podem trobar? Pues aquí ens podem trobar que estava tenint èxit, doncs, el punk, ja començava, el punk fort, i per contrarrestar el punk, pues, hi havia el progressiu, però és que ells volien sonar un progressiu que sonés a tot arreu.
I començava també, doncs, aquesta New Wave of British Heavy Metal, que estava fent furor, sobretot, doncs, aquí a Anglaterra. I,
però als Estats,
doncs,
Units
per
no...
Per proximitat, i als Estats Units era un altre rotllo.
Exacte. Als Estats Units podríem dir que era la disco, quasi, sí.
Era disco, sí. Però també hi havia pseudopunk, hem de recordar bandes com Los Ramones, bueno, en fi, que hi havia, sí, doncs, més tendència... I les radiofórmules ja començaven amb, exacte, amb el West Coast, amb termes, doncs, més fàcils de digerir, aquesta barreja entre el pop i el rock and roll, que es va decantar una mica més cap al rock and roll i es va denominar Adult Oriented Rock.
Podríem dir que grups com els Eagles van començar a decaure una mica. Mm. Tampoc us penseu massa, Estats Units. Però, esclar, va sortir aquesta banda com un rovelló i, pam, èxit.
Sí, agafant-se molt de la línia de que ja portaven formacions com, per exemple, els Styx, sí, o Rio Speedwagon, per anomenar doncs, alguna que d'altra. Bé, doncs, aquest mític Boston del 1976 ens portava joies com aquest More Than a Feeling, però una joia doncs, per descobrir, que jo us recomano molt, que no punxarem ara aquí a Feeling Rock, més que res per la durada que ha de tenir el programa. I doncs, és Hitch a Ride, un tema doncs, molt ampulós, on el Tom Schulz en aquí sí que va esprema tota la seva essència i creativitat. Al igual que també ho va fer doncs, amb el tema que hem volgut escollir, a més d'aquesta versió del More Than a Feeling, doncs, per continuar disfrutant d'aquest primer i grandiós, meravellós àlbum dels Boston.
Peace of Mind.
You feel me?
Més que un sentiment, sense cap mena de dubte, doncs el primer tema que obria aquest Boston 1976, aquest mític àlbum, i doncs, bueno, vendes a milions i milions, a cabassos es va començar a vendre doncs, aquest Boston, que contenia doncs, un altre dels grans hits, va ser aquest Peace of Mind, una altra joia que era tot seguit, després de molt de Dana Feeling, el subsegüent llista, el segon
sí,
tema de l'àlbum.
T'esperes, ostres, després d'aquest primer tema, el segon, i quan escoltes això dius, la mare que els va matricular. Està considerat un dels millors debuts de la història del rock, o sigui, és que no... És que tot el disc és així. No...
I una de les poques cançons que obren un àlbum, un primer àlbum, que es va convertir en número 1. I podem parlar de bandes, de molt poques bandes que ho hagin aconseguit. I anem a recordar bandes com els Uriah Heep amb Gypsy o Black Sabbath amb el tema Black Sabbath. I aquí és res.
Bé, el segon disc, 2 anys després, curiós.
La veritat és que el Thomas Scholz no va estar gens content amb la qualitat que va tenir aquest segon àlbum, aquest àlbum anomenat Don't Look Back, i li va donar plenament la culpa amb el director de la companyia que els va fitxar només a escoltar la maqueta, que és la CBS. Va ser, el director de la CBS, la veritat és que tenia moltes ganes de continuar forrant-se, omplint-se les butxaques amb èxits com els representats a dintre del primer àlbum de Boston, però el perfeccionisme del Thomas Scholz xocava amb aquestes presses, el que per contracte va tenir que cedir i va dir que això no ho tornaria a fer mai més, que ell buscava un so que el convencés al 100% i que aquest Don't Look Back, tot i ser un gran àlbum que és un dels 25 més venuts als Estats Units de l'època i va vendre més de 7 milions de còpies, aquí és
poca
res,
cosa, poca
el Thomas Scholz va dir que això era massa poc.
És que ja anireu veient la història dels Scholz. El pobre Brian Depp, que era el més tranquil·let, va acabar bastant fart i va haver de formar altres projectes perquè és que, esclar, Boston...
Sí,
al cap de 10 anys traiem un disc, potser. Si
entre d'ells una formació que, com a parèntesis, dintre de les explicacions, us vull recomanar una formació que va compondre juntament amb el Barry Gaudreau, el teclista i segon guitarra guitarra solista, més ben dit, dels Boston, una formació anomenada Retunto Zero. Si no coneixeu res d'ells, la veritat és que ja esteu perdent el temps si no aneu a cap Spotify i escoltar.
Les portades, sempre hi sortia un indie o la bola del món, eren bastant amb aquest tema de l'ecologia. Són discassos. Seguim, no posarem Don't Look Back, perquè són 8 minuts de temazo, quasi 7 minuts de temazo, però sí que posarem un altre d'aquests singles que van treure, quasi em sembla que va arribar a ser cara B inclús, i res, posem-la, no? Ja...
No, va ser cara B, va ser single, un dels tres singles que van extreure d'aquí. Concretament, Don't Look Back va ser el primer, Man I Will Never Die, Never Be va ser el segon single, i el tercer single, concretament, va ser aquest extraordinari.
L'he triat perquè és un temazo.
Un altre.
Vinga, va, seguim amb aquest Feeling Satisfied. Yeah. Bé, doncs continuem i ara sí que ens anarem al tercer disc de Boston, que és un disc que ja aquí ja comença a baixar una mica d'intensitat, ja no és un disc que totes les cançons siguin bones, moltes intros, molt tema espacial, de l'espai em refereixo amb el sentit de... unes melodies més rares, més amb teclats, més simfòniques.
I més sintetitzats.
Sí, també, sintetitzador.
Cosa de la que havia fugit el Thomas Scholz des dels seus inicis. I també hem de recordar que, doncs, amb el segon àlbum, el Thomas Scholz va entrar en batalla amb la CBS, perquè, doncs, ja ho hem comentat, era un gran perfeccionista i va dir que això de córrer no era lo seu i que sí que havia firmat per tres àlbums, però que no hi havia tempos per fer-ho. Va guanyar aquest judici, déu-n'hi-do, en aquell moment CBS doncs, es va convertir en Epic i va firmar per aquest tercer àlbum, una vegada doncs, es va lligar de CBS Epic, doncs amb MCA, una de les grans companyies també que apostava molt pel rock, el West Coast i sobretot per la música molt ben feta. Aquest àlbum va tardar 6 anys a crear-se i 8 anys a sortir.
És que ja estem als 80, o sigui...
86, concretament.
Aquí ja, jo ja començava el parvulari. I ja et dic, suposo que com que va sortir pel·lis com Blade Runner, pel·lis així, pues el Scholz, que també era un gran amant, és un gran amant del cinema, pues es va veure una mica...
ficció.
Sí, es va veure una mica influenciat per aquesta temàtica i va voler fer... No és conceptual el disc, però sí que...
Sí, les tendències eren així. Cosa estranya, perquè després d'haver estret les dues primeres portades amb aquell Omni,
sí.
Doncs aquí no. Aquí no. Van fugir de treure l'Omni doncs, com a símbol dels Boston. I el que sí que va incorporar són aquestes parts electròniques, com per exemple la de la bateria. Sí. I també doncs, teclats doncs, sintetitzats que fan una mica estranya l'escolta d'aquest tercer treball després d'haver disfrutat dels dos primers.
Tot i així, té un tema que va quasi igualar al More Than Feeling. O sigui, que és que estem parlant d'un disc que és un molt bon disc, però...
s'allunyava de la línia dels dos primers,
sobretot.
Com heu pogut comprovar, escoltant aquest Peace of Mind, doncs ens recordarà a mi, concretament, els Boston en molts moments em recordaven a certes parts de bandes com els Blue Oyster Cult.
Correcte.
Aquests coros, aquestes línies doncs, més melòdiques, quasi simfòniques, i doncs, bueno, amb aquest Third Stage, ja us he comentat que el Tom Scholz va doncs, va crear el primer ampli de guitarra portat, doncs va crear un altre ampli de guitarra que no és que sintetitzés el so, sinó que el reproduïa d'una forma una mica doncs, molt especial. Un ampli que avui en dia encara se sol utilitzar amb certs detalls, que ell el va batejar com a Rockman.
Bah, és que tot està lligat, eh?
Sí, sí. Un enginyer boig, però amb molt de talent.
Exacte. Bueno, doncs anem a escoltar... Més, quan acabem el programa, posarem el tema que ho hem comentat, però ara anem a escoltar un altre d'aquest disc del Third Stage, com és aquest Cult Engines.
Yeah.
Ara aquí en veu en off amb el Josep estàvem parlant i això de bandes que recorden a Boston, que us ho dirà el Josep, però hi ha una banda actual...
Que s'assembla força.
En plan més conya, que són els de Darkness.
Els de Darkness, sí.
Bueno, el debut sí.
Sí.
El debut és clavat.
Bueno, el que passa és que...
Bueno, ell crida allà sí. Com un boig, no?, el Justin Hawkins, però sí que és...
Té molta influència, sense cap mena de dubte. Bueno, doncs ara també estaven comentant que aquest àlbum, el Third Stage, doncs se'ns recordava també en certs moments a parts de l'Aelo, a parts dels Bee Gees, sí. Musicalment, eh? No amb aquells falsetes i aquells aguts que els feien així una miqueta gais.
Exagerats.
Bé, doncs, comentar que en aquest Third Stage, doncs, en aquí van marxar tres dels membres que havien participat amb els dos anteriors àlbums, i un d'ells va ser el Goudreau, el Barry Goudreau, el guitarrista i teclista, també el seu bateria. Per això, doncs, aquestes bateries doncs, més...
Enllaunades. Electritzades.
Sí, electròniques, no? Bé, doncs, pel següent àlbum, editat el 1994, aquí, doncs, Tom Scholz va dir tranquil·litat i bons aliments, que això va per llarg.
Un tema per any.
Sí, més o menys. Bé, doncs, aquí ens podem trobar la sorpresa de que si doncs el Goudreau ja havia marxat amb el Third Stage, doncs el Brad Delp va marxar precisament a dintre quan començaven les gravacions d'aquest Walk On, un àlbum editat el 1994, que també va estar a dintre dels Billboards, que conté un so doncs, molt més tècnic, una mica saturat la meva manera d'entendre.
Una mica, diu, bastant.
I això ve degut a que el Tom Scholz, amb les seves ganes de recrear-se molt amb la música, va fer servir a 7 músics. El substitut del Delp, en aquest cas, va ser el Frank Cosmo, que era l'únic àlbum que hi va participar, que hi va cantar. I la gira, cosa estranya, bueno, el Delp i el Goudreau, mentrestant, van formar aquesta formació que us comentava al principi, Return to Zero, que us recomanem des de Feeling Rock, i a més, doncs, una cosa que va sorprendre molta gent és que durant la gira del 94 i 95, presentant aquest Walk On, doncs, feien tàndem vocal el Frank Cosmo i el Delp. O sigui que, déu-n'hi-do.
Va tornar a Delp.
Tornava i marxava. Feia, doncs, com el sol i la lluna.
Podríem dir que el Scholz és el Yngwie Malmsteen de l'Aur.
Una mica, poder, sí, eh? Sense saturar tant, això, no sé, per sort.
Pues res, què podem dir d'aquest treball? Pues ja ho ha explicat quasi tot el company Josep. A mi també no m'agrada gens la producció. Ho sento, és molt...
Saturable.
Sí, no sé, ja ho comproveu vosaltres mateixos. Anem a escoltar el que va ser el single i el hit número 1.
Correcte.
Que és aquest I Need Your Love.
Yeah.
Bé, sembla extret d'una pel·li americana d'aquestes de principis dels 90, no? Bueno, com hem comentat, bateria saturada, li falta l'arrencada aquesta de guitarra que sempre hi havia amb els anteriors temes. Bueno, 8 anys per fer, ara ho estàvem dient, 8 anys per fer aquest disc, tampoc no...
Sí, s'ho van prendre, una mica, no? Sí, s'ho van prendre massa amb calma i buscaven excessivament, el Tom Scholz sempre ha buscat excessivament la perfecció i dintre d'aquesta delicadesa, doncs, arriba el moment de la saturació, que és el que jo crec que li va passar amb aquest Walk On, que conté bons i grats moments, com aquest I Need Your Love, però que els hi falta una miqueta de mala llet.
Bueno, el 2000, no, ja?
2002.
Imagina't.
8 anys. Cada 8 anys, un àlbum
cada 8
anys.
Volem dir que entre període i període el Scholz inventava coses, eh?
Sí, no... sí, feia... No només treballava amb la música, no. Tot i que vivia de rendes, dels dos primers àlbums. Bueno, doncs, si amb aquest Walk On del 94 el Tom Scholz doncs, va fer servir a 7 músics, amb el següent doncs, va fer servir 8 músics, però a més, sis acompanyants. O sigui, és a dir, aquí estava l'home ja de dient, vinga, va, què més puc proposar, no? Una mica Anthony Lucassen, però amb un altre nivell.
Era allò d'aguanta'm el cubata, no?
Sí, quasi, quasi. Bueno, dir-vos de què Corporate America, que és el següent àlbum, doncs continua bastant a la veu el Frank Cosmo, també el Brad Delp com a cantant, i que a dintre de la gira d'aquest àlbum, doncs el Brad Delp es va suïcidar el 2007, desgraciadament, perquè la seva veu doncs sempre ha estat doncs una influència per moltíssima gent. I el substitut del Brad Delp, perquè després va marxar el Frank Cosmo, que és el que es va quedar en aquí recolzant aquesta gira, va ser ni més ni menys que el cantant dels Striper,
Miquel
el Miquel Aldols.
Vale.
Doncs que el veurem a dintre del Barcelona Rockfest.
Correcte.
Hem de recordar que l'actuació que van tenir fa dos anys, tres, que d'Unidolo...
Sí, més fa, ja, em sembla.
Més?
Sí, imagina.
Passa el temps, passa el temps.
Repartim bíblies dalt de l'escenari.
Bueno, dintre d'aquest Corporate America, doncs hi havia un tema que van proposar en directe doncs d'un dels temes que també estaven a dintre del Qualcomm, com és el Living for You. Com us deien, aquí hi havia el Frank Cosmo una altra vegada com a cantant, el Brad Delp fins que doncs es va suïcidar, i en aquí el Frank Cosmo va endollar el seu fill, l'Anthony Cosmo, com a doncs artífex de diversos dels temes que ell els va escriure. El Tom Scholz li va donar, vinga, va, fes el que et doni la gana i deixa'm en pau. I bueno, després van acabar com el Rosario de l'Aurora. L'Anthony i el Frank Cosmo van marxar esparverats de la formació, doncs ja fins al capdamunt del Tom Scholz i de les seves ratllades, i bueno, en aquí, doncs, què dir-vos? Que és un àlbum que passa sense pena ni glòria a dintre de la història del rock and roll, simplement porta el nom de Boston i algunes esquitxades de lo que havia estat aquesta gran i immensa formació d'Adult Oriented Rock.
Escoltem l'únic single també que van treure i que va tenir cert èxit, com és aquest I Had a Good Time. You'd always be there.
again?
Doncs bé, després Boston el 2013 va treure una edició d'un disc bastant estrany, que era aquest
Life, Love and Hope.
I res...
Mitjançant Frontiers.
Exacte, els nostres amics italians. I res, acabem amb la balada que us hem promès del tercer àlbum, del Third Stage, que va ser, va igualar amb èxit, quasi, el More Than Feeling.
Sí, la veritat és que va ser una balada que es va reproduir arreu del món i que, doncs, per finalitzar Feeling Rock, doncs, no pot ser d'una altra manera. En ple sentiment, aquest
Amanda.
Companys, esperem i desitgem que el feeling del rock us hagi
traspassat.
Adéu-siau. Oh, Benvinguts, companys, a aquesta part oculta de Feeling Rock. Benvinguts a Hidden Track, aquest tema que doncs, tan sols podeu disfrutar si ens seguiu a través d'internet. Bé, doncs, continuem amb aquest especial a Boston. Hi ha un tema que no els el podíem deixar al tinter, Xavi.
No, 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 home, per mi és el millor tema de Boston, per mi.
Bueno, jo després de More Than a Feeling...
Sí, home, sí, però podem dir del que no és
sí.
Comercial...
Quasi,
és...
quasi un empat. Un
sí.
Empat tècnic. Sí que hi ha aquí una miqueta més de nervi a dintre d'aquest tema.
Més progressiu, també.
I, exacte. I doncs més, molts més matisos a dintre del tema. Però, bueno, és un incunable que va arribar a ser el número 4 dels Billboard dels Estats Units i això que el 1978 hi havia moltíssima competència
sí,
aquí.
I a més que no és un tema tan comercial com els altres.
No, correcte. Bé, doncs estem parlant del tema que dona títol amb el segon àlbum dels Boston, segon tema també dintre de l'àlbum, i la veritat, què dir-vos d'aquest tema? Doncs conté tot el que va fer famós a la formació. Conté energia, conté sentiment, conté tècnica, conté originalitat...
Canvis de ritme...
I exactament, i conté, doncs, sobretot, aquesta sinergia que feia que el Thomas Scholz, doncs... pugés com l'escuma, com una ampolla de cava d'aquestes que acabes de sacsejar i que vols celebrar amb ella. Així que anem a destapar aquesta ampolla doncs, tan efervescent que és...
Don't Look
Back!